La vespa asiàtica ha arribat a Catalunya. Avui volem conèixer més d'aquesta espècie invasora i saber una mica més què és el que ens podem esperar i també què es pot fer per intentar que potser no s'estengui tan ràpid. Per parlar-ne tenim amb nosaltres, per via telefònica, el subdirector del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals i professor de l'Autònoma, Joan Pino. Joan, moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres.
La primera pregunta, què és la vespa asiàtica? És a dir, en què es diferencia?
Bé, la vespa asiàtica és una espècie de vespa de grans dimensions que té una distribució, com indica el seu nom, pel sud-est asiàtic i que té algunes particularitats biològiques, però que en moltes d'altres és relativament coincident amb altres vespes de mida gran que també podem trobar a la nostra fauna, com és el cas de la vespa crabro, per exemple.
Vespa asiàtica, el mosquit tigre, què els hi donen al sud-est asiàtic?
Bé, no és només el sud-est asiàtic. Són moltes parts del món que hem posat en connexió amb un progressiu increment dels intercanvis de mercaderies i de viatgers. És a dir, el que hem fet els humans en aquest anomenat antropocè, en aquesta era actual, és trencar totes les barreres biogeogràfiques que hi havia hagut i que arribin a molts llocs doncs, organismes que abans doncs, no hi havien pogut arribar. I especialment el grup dels invertebrats terrestres i voladors doncs, tenen una gran capacitat de dispersió i d'adaptació i últimament doncs, s'estan produint moltes invasions d'aquests organismes.
Entenem, per tant, que com em va passar amb el mosquit tigre, la vespa asiàtica ha vingut per quedar-se.
Exacte. La vespa asiàtica no va ser introduïda a la península Ibèrica ni a Catalunya, sinó que va ser introduïda a França. Sembla que a través d'un carregament de ceràmiques des del sud-est asiàtic. Es va expandir per tot el sud de França, especialment per la França Atlàntica, però també ha anat colonitzant el sud-est, i d'allà ha entrat a Catalunya, és a dir, que no ha estat portada pels humans a Catalunya.
I en aquest sentit, la vespa asiàtica ha generat una certa alarma, per dir-ho d'alguna manera. És justificada?
A veure, és un organisme gran que depreda sobre les colònies, sobre els ruscos d'abelles i que causa picades que tenen un nivell de toxicitat i de dolor relativament semblants als de les nostres vespes autòctones, però clar, tot això doncs fa que generi una certa alarma. De la mateixa manera que el mosquit tigre també l'ha generat a causa de les malalties potencials que pot transmetre.
Perquè en el cas de la vespa asiàtica pot transmetre malalties?
Que sapiguem nosaltres, no. És a dir, la vespa asiàtica genera dos problemes. Un és sobre el manteniment de la producció mel·lífera, sobre els apiaris, i l'altre sobre la població en general, doncs perquè pica. Només és això.
I un dels problemes doncs, és aquesta afectació sobre la població d'abelles, un insecte que de fet ja està en risc pel que es diu que està perdent població. Realment pot afectar molt?
A veure, el problema és que no tenim dades precises perquè les abelles estan patint múltiples impactes derivats de factors molt diferents, com és el cas d'un àcar, que és la barroa, que les està afectant ja fa molts anys, efectes derivats dels plaguicides, efectes derivats del canvi climàtic, tot això s'hi ha sumat l'efecte d'un nou depredador, que és la vespa asiàtica. Segurament que té un impacte, però és difícil de quantificar-lo, perquè, insisteixo, hi ha tota aquesta colla de factors que actuen conjuntament.
Mm-hmm. I pel que fa a les característiques de la vespa asiàtica com a tal, més concretament, com és aquesta? Perquè la gent se'n faci una idea, si en veu alguna, com és aquesta vespa?
Bé, és un organisme de grans dimensions, de mida relativament gran i una coloració més fosca que la vespa normal i que probablement el que és més evident d'aquest organisme són els grans nius, nius de grans dimensions que construeix, preferentment en arbres i preferentment en arbres de fulla plana, és a dir, més que pins o avets, doncs la trobem en arbres de fulles planes, no? Arbres planifolis.
Però a veure, un moment, és que amb això de les grans dimensions, jo m'estic imaginant aquí un insecte d'un pam, no, de com estem, de quina mida estem parlant?
Estem parlant de 4-5 centímetres, una cosa així. Mm-hmm. És clarament més gran que una vespa normal, però tampoc estem parlant d'un ocell, és a dir, estem parlant d'una mida d'uns pocs centímetres.
I per tant, parlem dels nius, sovint ara sí que han sortit a les notícies que s'ha trobat un niu en determinats llocs, el primer niu que es troba en un poble en concret, com són aquests ruscs?
Bé, són nius colonials que poden arribar doncs, a la mida d'una pilota de futbol o més grans i que poden contenir uns quants centenars d'individus de l'espècie, no? Són bastant espectaculars.
Per tant, és bé, són força visibles en aquest cas.
Sí, sí. Bueno, visibles en el moment en què els arbres no tenen fulles, és a dir, a l'hivern. Durant l'època d'activitat de l'espècie, el niu pot quedar bastant amagat perquè moltes vegades aquestes vespes viuen en arbredes a prop de cursos fluvials i els arbres d'aquestes vores doncs, acostumen a tenir fulles grans i tot això doncs, fa que quedi una mica tapat. No? O sigui que podrien haver-hi molts nius en una zona i no ser gaire visibles.
Parlem hem parlat de la vespa asiàtica, del mosquit tigre. Hi ha altres espècies invasores d'aquest tipus?
Doncs sí, i a més, el nostre coneixement dels organismes, dels insectes invasors era bastant limitat fins fa 4 dies, cada cop anem recopilant més informació. Tenim algunes noves plagues recents, com és el cas de l'eruga defoliadora del boix, que ha començat a produir alguns problemes en determinades zones del nord-est de Catalunya. I després també tenim altres organismes, insectes, plaga, que estan afectant els nostres sistemes naturals, com és el cas del tomicus o com és el cas de la processionària, que cal tenir present que són organismes autòctons, és a dir, que les plagues no tenen per què ser totes de fora.
Sí, per tant, no ve tot el dolent de fora. En aquest cas de la processionària, n'hem parlat alguna vegada de forma tangencial, per què és preocupant ara mateix la processionària si en teoria ja ha sigut tota la vida?
Bé, la processionària hi ha sigut tota la vida i tota la vida ha causat efectes sobre els boscos, per tant, sobre la seva producció, sobre la seva conservació. S'ha especulat molt sobre les causes dels blooms de processionària. Moltes vegades són deguts al fet que s'han fet plantacions de pins molt monoespecífiques, que per tant han donat un substrat molt homogeni pel desenvolupament de l'espècie. També s'ha especulat sobre el canvi climàtic, el fet que cada cop els hiverns siguin menys freds fa que en determinades zones, especialment del Prepirineu, doncs les afectacions cada cop siguin més importants, etc. Hi ha múltiples causes, també.
I en aquest sentit, aprofitem els últims minuts d'entrevista. Des d'un punt de vista d'algú que no en sap, que no està ficat en aquest món de les plagues que afecten els boscos, com es pot lluitar contra una cosa d'aquest tipus, contra una vespa asiàtica, contra una processionària que pot posar el niu en qualsevol lloc, en un lloc on no el pots veure? Com es pot lluitar contra això?
Bé, la primera pregunta és si cal que lluitem. Lliurar una batalla generalitzada contra una espècie d'aquestes o contra totes elles. I per què? Perquè en molts casos doncs, tot això forma part una mica dels cicles naturals dels ecosistemes, no? En els quals doncs, hi ha moments en què hi ha una espècie que passa a ser molt abundant i llavors aquella espècie doncs, crida l'atenció de d'altres que depreden sobre ella i la redueixen i llavors doncs, hi ha una baixada i després doncs, hi pot haver-hi doncs, aquí un temps més endavant un altre increment d'aquesta població. És a dir, en molts casos, o sigui, totes aquestes espècies han vingut per quedar-se i serà molt difícil que en puguem erradicar cap d'elles. fins i tot aquestes espècies exòtiques. I probablement aquestes espècies exòtiques, després d'una fase d'expansió, arribaran a un cert equilibri o fins i tot a una certa disminució en la mesura de que moltes espècies natives comencin a alimentar-se d'elles, no? Ocells, altres insectes, etc.
Sí, una vegada el seu entorn s'adapti a elles.
Inicialment, aquestes espècies, quan arriben al nou medi, especialment ara estem parlant de les espècies exòtiques, el que passa és que moltes sovint no tenen enemics, perquè els enemics no han vingut amb elles. I les espècies natives no estan habituades a utilitzar aquella espècie com a recurs alimentari. Per tant, fa falta un cert temps d'adaptació perquè doncs, això es produeixi. Sovint passen aquestes coses, altres vegades no. Llavors, el que sí que és difícil és que puguem erradicar qualsevol d'aquestes espècies. Hem d'aprendre a conviure amb elles i en molts casos doncs, podem aspirar a establir mesures de control en determinades zones. Per exemple, en el cas de la vespa asiàtica doncs, és desitjable que hi hagi doncs, un desenvolupament de mesures de control de l'espècie perquè afecti menys als apiaris, a la producció mel·lífera, perquè els apicultors ja pateixen prous impactes sobre la producció de mel. I també doncs, caldrà establir doncs, mesures de control a prop de les poblacions per evitar picades a la població.
Doncs, Joan Pino, moltes gràcies per aquesta explicació, per aquesta informació. Esperem en un altre moment poder tornar a parlar d'altres temes.
Molt bé, doncs, quan vulgueu. Gràcies a vosaltres.